Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE, Catalunya i Andorra, i rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Bueno, a Catalunya, entre d'altres coses, l'ús de les pantalles s'ha convertit en una constant del dia a dia dels infants i dels adolescents, situant-se com un dels principals desafiaments pel que fa a la salut mental, ritme de vida i relacions socials. Les dades oficials i els estudis recents donen una fotografia molt clara. La exposició als dispositius no només és freqüent, sinó que sovint supera les recomanacions i genera preocupació entre famílies, professionals i també administracions. L'enquesta de Salut de Catalunya de l'any 2024 diu que gairebé el 40% dels infants de 3 a 14 anys passen més de 2 hores al dia davant d'una pantalla. Aquestes hores inclouen l'ús de telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i televisió i representen una part significativa del temps d'oci fora de l'escola i també d'activitats físiques. La mitjana d'ús diari de pantalles entre els infants i adolescents augmenta amb l'edat. Els joves, a partir dels 12 anys, passen al voltant de 4 hores al dia fent servir aquests dispositius digitals durant la setmana. Fora del període lectiu, és a dir, els caps de setmana, aquestes xifres s'incrementen de manera notable. En resposta a aquest escenari, emergeix el concepte del detox digital com una proposta per repensar la relació que joves i famílies mantenen amb aquests dispositius. En parlarem de tot plegat avui amb la Marina Fernández, que és professora i investigadora de neuropsicologia de la Universitat Ceu Abat Oliva. Escoltarem què ens ha de dir i ens explicarà tot plegat. Ens posarà en situació la companya Yolanda Bernal. Això serà d'aquí un moment, però abans, com sempre, anem a saber quin temps ens espera les properes hores.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà divendres continuarem sota el domini de les altes pressions i l'estabilitat, temps dual entre les boires costaneres que tornaran a guanyar extensió i també l'ambient assolellat de la resta. Pel que fa a les temperatures, es mantindran similars. És moment de sortir a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Força trànsit en general en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sense grans incidències que ens compliquin la circulació, excepte aquestes obres a la C-17, a la zona de Montcada i Reixac, que provoquen aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Barcelona. De la resta de vies, vies més carregades, l'AP-7, entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud. A l'extrem sud de Barcelona, sortint de Barcelona, autovia 2 també lenta amb aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, com dèiem, sortint de Barcelona. La C-58 és una altra via amb força trànsit d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus, de sortida entre Montcada i Ripollet, això a la C-58, autopista del Vallès, o també parlem de lentitud i retencions a la C-33 d'entrada a Barcelona, gairebé des de la Llagosta fins a enllaçar amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. Ja sabeu, molta precaució a les carreteres i la millor companyia, a banda de la que porteu al costat, òbviament, és la ràdio, la cadena COPE. Pels que vulgueu escoltar-nos a través d'internet i recuperar tot allò que en fem al llarg de la promoció de la cadena COPE, ho podeu fer a través del web COPE Catalunya i Andorra i també a través de la xarxa X i Facebook i, com no, a través de l'aplicació mòbil de la cadena COPE, perquè ens porteu a sobre 24/7. Doncs, com dèiem fa un moment, parlem d'aquí a res del detox digital.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
COPE Catalunya i Andorra. Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
A mi me tira hasta las narices. Me suena a tal cachondo, a tal mofa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con la nueva app de Cope, lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu Cope más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de Cope y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos, a los que está obligando a una subida de cotizaciones que en realidad no es otra forma más que llenar el bolso del gobierno de más dinero.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope, la mirada única de Carlos Herrera.
Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria de els únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del crani.
Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gairebé el 40% dels menors de 3 a 14 anys passen més de 2 hores al dia davant d'una pantalla, i aquí podem incloure els telèfons mòbils, les tauletes, ordinadors i televisió. L'ús dels dispositius augmenta amb l'edat i també durant els caps de setmana. Els experts ja fa temps que alerten que les pantalles són un dels principals desafiaments pel que fa a la salut mental, ritmes de vida i relacions socials, i genera molta preocupació entre famílies, professionals i administracions. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I al final la realitat s'imposa, no? I és l'augment de casos d'ús problemàtic de les pantalles que arriben a la consulta. Ens ho ha confirmat l'Aleix Cortés, que és director del Centre Kafka Psicoteràpia, i assegura que fa anys que detecten un augment de situacions vinculades a l'abús de les noves tecnologies, i no només entre adolescents. L'Aleix Cortés ens ha donat algunes pistes sobre quan podem considerar que hi ha un problema.
A vegades ens podem basar en la quantitat d'hores, que això és com l'OMS ho intenta quantificar, però jo crec que la millor manera de realment poder baremar si això és un problema o no és quin impacte té en el nostre dia a dia, en les nostres relacions, en els nostres hàbits i en la nostra qualitat de vida. En el moment que alguna d'aquestes àrees es veu afectada, ja podem parlar com a mínim d'un ús problemàtic. Quan això es converteix ja en una dependència, llavors ja sí que parlem d'addicció o parlem, no, d'un trastorn per ús de noves tecnologies.
A consulta arriben casos molt diversos, des de joves que han deixat els estudis i pràcticament no surten de casa, fins a adolescents que mantenen la seva rutina però que dormen molt poc perquè es passen la nit connectats. Precisament aquesta varietat de casos és el que demostra que és un fenomen social molt ampli. Però no sempre hi ha un ús patològic. Cal diferenciar entre un ús funcional de la tecnologia i un ús compulsiu sense control. La línia és veritat que no sempre és clara, perquè es tracta d'eines, doncs, que formen part del dia a dia acadèmic i també laboral. Però al final no es tracta tant de reduir hores de pantalla, sinó d'identificar les causes.
De vegades hi trobem a nois o noies doncs, que han patit molt o en situacions d'assetjament, que busquen un refugi en aquest tipus de conductes. Llavors, hem d'entendre molt bé que la complexitat del cas i què hi hagi a sota de tot això ens farà entendre quines seran les normes o les eines o l'acompanyament que haurem de donar.
I aquí la família, evidentment, juga un paper central. D'entrada, l'error més habitual, segons aquest psicòleg, és intervenir massa tard, quan el jove ja ha tingut un accés il·limitat durant anys, i per això recomanen una introducció progressiva i, sobretot al principi, amb ús compartit.
En resposta a aquest escenari, com a contrapunt, està emergint el concepte del detox digital com una proposta per pensar la relació que joves i famílies mantenen amb els dispositius. Hem conegut precisament el cas del Jofre, un noi que va arribar a estar fins a 10 o 11 hores davant d'una pantalla.
I pot semblar que és un cas excepcional, extrem, però és que no ho és. En tot cas, ell ha tingut la valentia d'acceptar que tenia un problema i buscar una solució. Ara el Jofre té 17 anys i quan tenia entre 8 i 9 anys va començar amb els jocs de futbol i la cosa va derivar en una dependència absoluta.
Sempre he sigut un nen molt mogut. Vaig començar doncs amb la Play 3 i bueno, llavors fins als 16-17 anys fa 3 mesos unes 10-11 hores de mitjana al dia, si fa no fa, sí, bàsicament sí. El que no estava dormint i el poc que no estava a classe era amb les pantalles. I jo també et diria que ja no només afectava amb el que deixava de fer, sinó afectava que amb les coses que feia les feia pitjor del que realment les podia fer.
Pel Jofre tot va canviar el 2 d'abril de l'any passat. A les 8 del vespre, tancat a la seva habitació, va rebre la visita d'un terapeuta que li va fer verbalitzar al Jofre el seu problema. Era el camí de la solució i avui el Jofre viu sense pantalles.
No tinc mòbil, de fet escolto música amb MP3 i orgullós que n'estic. L'ordinador tampoc el trec del centre, el faig servir per quan haig d'estudiar o haig d'imprimir documents o el que sigui, però faig una vida totalment, com deies abans, no sé si normal, però poc habitual, sense pantalles en el meu dia a dia. Que no tinc tentacions, sincerament, perquè he après, saps, el que és i les conseqüències que pot tenir.
El propi Jofre ho reconeix, ja no són les hores invertides amb una pantalla el que t'afecta, dormir poc influeix, després hi ha el cansanci amb la vista i l'apatia per la resta d'activitats, ja siguin escolars o siguin de lleure.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en parlem amb la Marina Fernández, que és professora e investigadora de neuropsicologia de la Universitat CEU a Batoliva. Marina Fernández, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per la invitació.
Gràcies, com sempre, per respondre les nostres preguntes. Imagino que d'acord amb el detox digital, no?
Doncs, bueno, aquí la qüestió és replantejar-se si la tecnologia ens controla o nosaltres controlem la tecnologia. Per tant, estem d'acord en que es replantegi i que la tecnologia ocupi el lloc que li toca formant un canvi de cultura digital, no? De que la tecnologia estigui al servei de les persones i no al revés, sense ser anti-res.
Perquè des del punt de vista d'una persona de carrer, és possible viure sense estar connectat en una societat que està completament connectada i amb el mòbil com eina també de feina?
Bueno, clar, jo crec que els dispositius tecnològics, principalment el smartphone, que és on passem més temps, evidentment que ens aporten molts aspectes relacionats amb la productivitat laboral, la connectivitat i la comunicació, no? Però això ha d'arribar quan el nostre cervell, especialment el nostre prefrontal, està desenvolupat. Per tant, tot el que es faci per sota de 16 anys, com que no tindrem les habilitats psicològiques per realment controlar l'ús, però no només controlar el temps, sinó també el contingut que està arribant, doncs, evidentment, no va a favor de protegir el dret al neurodesenvolupament. I, d'alguna manera, nosaltres el que pensem és que, bueno, el dret al neurodesenvolupament s'ha de blindar i hem de fomentar, més enllà d'utilitzar les eines quan toqui, pel que toqui, tot un conjunt d'activitats i d'experiències que sí que sabem i que la ciència repetidament ha dit que ens protegirà i ens portarà a un benestar psicològic i emocional, que és el que busquem pels nostres fills i per nosaltres mateixos.
El que seria dient, Marina, o el més correcte, seria que des de casa ja els pares tinguin aquesta protecció d'aquests telèfons, d'aquestes pantauletes, aquestes pantalles als nens, no? Internet existeix, aquestes eines existeixen, però el control, quan el nen és petit, és cosa dels pares, no?
Efectivament, els adults hem de ser un model, no? Llavors, els nens no poden veure que l'smartphone és una prolongació del teu cos, no? Sinó que han de veure que s'utilitza com una eina i ensenyar-los des d'edats molt primerenques que són eines estupendes quan arriben en el moment en què tu ho necessites. Això és un paral·lelisme molt clar, igual que l'esport. L'esport és bo, però a ningú se li acudiria dir-li a un nen de 10 anys que aixequi 20 quilos, no? Per tant, el que es va introduint en el neurodesenvolupament té un sentit i té uns estudis darrere. Llavors, el nostre model és absolutament cabdal, i el que hem d'anar fent és educar i educar-nos des d'edats molt prematures sense els dispositius, perquè certament acabaran estant immersos en un ecosistema digital i no som antitecnologia ni antimòbil, sinó que el que diem és que hi ha d'haver una protecció al dret al neurodesenvolupament i sobretot també que els adults fem aquesta reflexió, no? Com en aquests moviments que estan sorgint de diferents grups que estan dient, ostres, realment passem molt de temps amb especialment xarxes socials, què és el que podem fer perquè estem veient que no ens aporta o no ens aporta tot el que ens agradaria o perdem el control. Llavors, si els adults i els adolescents estan perdent aquest control, a mesura que baixem l'edat, i això hi ha molts estudis que ho estan demostrant, doncs, per exemple, el de Sapiens Lab, estan demostrant que no només és que és un pitjor malestar, sinó que es relaciona amb les principals patologies de salut mental, que ara mateix estem en una gran crisi, amb les pitjors dades en aquest sentit, no?
Avui hem conegut, Marina, el cas d'un noi que va arribar a estar fins a 10 o 11 hores davant d'una pantalla.
Clar, perquè especialment en xarxes socials, però també en el que diem, anomenem pàgines web inadequades, hi ha un model de negoci darrere. Per tant, no hi ha cap problema amb elements digitals que ens aporten ajuda a la productivitat, no? No conec a ningú que sigui addicte al Word o a l'Excel, no? I ens serveix molt. Però, clar, quan estem parlant de xarxes socials, el problema és que hi ha un model de negoci darrere basat en l'atenció constant. Per tant, cada vegada vídeos més curts, cada vegada l'escroll infinito, la reproducció automàtica, un algoritme que et va ensenyant només un determinat contingut. Clar, tot això que fa que totes les tècniques i els dissenys que hi ha darrere d'això, que són dissenys i tècniques que ja coneixem, que estan vinculats a la seducció, a la persuasió, a que et quedis quan més temps millor, recompensa immediata, i sobretot que vagin recabant també dades teves, això el que fa és que la persona pugui perdre la noció on està. Llavors aquí tenim un problema greu que té moltes coses compartides amb altres mecanismes d'addiccions, no?
Efectivament. Doncs t'agraeixo moltíssim, Marina, com sempre, perquè a més ets una de les persones també pionera de, bueno, que vas començar amb el tema d'allò de que a partir de quina edat s'hauria d'aconsellar donar el mòbil als nens, no? I estàs treballant de valent i t'ho agraeixo moltíssim. Marina Fernández, professora i investigadora de neuropsicologia de la Universitat CEU Abat Oliva. I sobretot, demanem als pares sentit comú, no val de res dir-li al nen no agafis el mòbil, no agafis la tableta o tal, i després veus el pare i la mare al sofà mirant xarxes durant hores i hores, també, eh?
Que exactament, també recomanaria que miressin el pacte de famílies que tenim des de l'adolescència lliure de mòbils, que hi ha arribat a més de 25.000 firmes de famílies en tot l'estat i que d'alguna manera rebaixa la pressió social que sentim les famílies per no deixar el nostre fill aïllat en voler enrederir l'entrega del primer smartphone seguint les directrius mèdiques i sanitàries. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Marina. Fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí aquests dies s'està fent ja les jornades de portes obertes i visites als centres educatius de tot Catalunya abans de que s'obri el procés de preinscripció escolar del curs 26-27 que s'ha de fer les properes setmanes. És un moment important per a moltes famílies que han de decidir a quina escola o quin institut porten els seus fills. Doncs avui en parlem, o estem parlant, a la programació de COPE Catalunya i Andorra. En què ens fixem les famílies a l'hora de decidir entre una escola o una altra? En el projecte educatiu? Quins són els criteris principals a l'elecció del centre? Són diversos els criteris d'elecció, però n'hi ha dos de principals: el projecte educatiu de l'escola i la proximitat amb el domicili habitual del nen o nena. Ens ho explica tot plegat el company Ricard Álvarez.
La tria de centre escolar sovint es converteix en un camí ple de perjudicis que acaben invisibilitzant la feina de molts docents. Des de la Fundació Bofill alerten que moltes famílies ni tan sols s'apropen a conèixer determinades escoles del seu barri per estigmes socioeconòmics, una realitat que, segons la cap de projectes, Maria Segurola, no és un cas aïllat, sinó un defecte de base del nostre model.
El primer és dir que aquesta situació no és una cosa aïllada que li passi a una escola i que sigui culpa d'una escola. És una qüestió que és de sistema i tampoc és culpa de les famílies, no? Les famílies trien el centre educatiu que més els agrada, no? En funció de la informació que tenen a l'abast. Llavors, el que nosaltres diem amb aquesta campanya és que les administracions, i en concret les administracions locals, tenen la responsabilitat d'ajudar les famílies a que coneguin tots els centres educatius.
Davant d'aquesta situació, la campanya "El teu barri, la teva escola" posa el focus en la necessitat que els ajuntaments liderin la informació escolar per evitar que les jornades de portes obertes es converteixin en una competició deslleial. Segurola insisteix que la por a una baixada del nivell acadèmic per la diversitat a l'aula no té fonament científic, ja que l'èxit de l'alumne depèn més de l'entorn familiar que de l'escola, i recorda que el valor real de l'educació avui dia és saber moure's en una societat plural.
Quin és el món en el que estem vivint? És a dir, en el món hi ha diversitat, i en Catalunya hi ha diversitat. I llavors, és important que els nostres fills tinguin contacte amb la diversitat, no una diversitat molt llunyana, no? Sinó la diversitat que hi ha al carrer, al barri, però dins de l'escola. És a dir, que es puguin fer amics dels nens i nenes amb qui comparteixen barri, perquè després, al llarg de la seva vida, tindran contacte amb persones que són diferents. I és important que aquests nens i nenes sàpiguen relacionar-se amb persones diferents des de que són petits.
Una crida a la confiança institucional per trencar les barreres mentals que encara separen les famílies dels centres més propers. I aquesta mirada crítica que planteja la Fundació Bofill és una realitat que es palpa diàriament a peu de carrer, especialment quan arriba el mes de març. David Rocco, coordinador de la xarxa d'escoles públiques de Reus, ha explicat avui al programa Migdia de COPE Catalunya i Andorra la frustració que senten els equips docents quan preparen les instal·lacions amb tota la il·lusió i es troben amb el buit més absolut d'aquells veïns que prefereixen no creuar el llindar per por al tipus d'alumnat.
Hi ha escoles que estan situades a barris que ja estan segregats. Llavors, aquestes escoles sí que responen a la realitat del barri. Però hi ha altres escoles que estan ubicades a llocs on no existeix una segregació urbanística, però les escoles sí que ho estan. Per tant, existeix aquí un problema de que la societat, no, d'uns valors de la societat, de que hi ha un sector de famílies doncs, que no volen anar a aquella escola. I aquí doncs podríem generalitzar o podríem, però això té un nom, no? És un problema de valors fonamentals de la societat i al final això, el problema comença en les escoles, però si això es va perpetuant, al final serà un problema social que ens acabarà afectant la convivència de tothom.
Tot i que l'administració intenta corregir aquests desequilibris amb la reserva de places per a alumnat ben vulnerable o els anomenats grups singulars, la llibertat d'elecció acaba derivant sovint en una agrupació per classes socials o origen. Per a Rocco, el boca-orella sovint és el pitjor enemic de l'escola pública de qualitat, difonent rumors sobre resultats acadèmics que no s'ajusten a la realitat del que passa dins de les aules.
Hauria de ser el contrari. Quan el teu fill o filla creix envoltat d'alumnes diversos, és la millor educació que tu li pots donar. Quan els infants creixen barrejats i dintre la mateixa classe hi ha una gran diversitat, es fan alumnes molt més crítics, molt més solidaris, que tenen molt més suport mutu, que tenen molt més aquesta mirada de respecte cap a la societat. I això és el que hauríem de treballar tota la societat, perquè no és un problema escolar, eh? És un problema de la societat en general.
Amb la preinscripció a tocar, el repte és que les famílies triïn escola amb el projecte educatiu sota el braç i els prejudicis a la bústia de casa.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 24 minutos. Oye, tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Le tienen contento, ¿no? Pues dile una cosa, que se vaya a la Mutua. Y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
4 de cada 10 jóvenes han dejado su empleo buscando algo mejor.
¿Cambian las prioridades?
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue este jueves nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El desabastecimiento de medicamentos se ha consolidado como uno de los principales retos del sistema sanitario en España y en el conjunto de Europa. Y lejos de tratarse de un fenómeno puntual o coyuntural, la falta recurrente de medicamentos esenciales pues se ha convertido en un problema estructural que afecta de forma directa a los pacientes y también a los profesionales sanitarios y en especial a las farmacias, que son el primer punto de acceso al medicamento para la población. Hoy es un placer hablar con la encargada de un informe que han elaborado los amigos de Luda Partners hablando de este tema. Sara, ¿qué tal? Sara Seco, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, un placer.
¿Cuál es el objetivo de este informe y qué métodos habéis utilizado?
Pues te comento, la elaboración del informe parte de que Luda Partners es una red de farmacias que cuando un paciente entra por la puerta de la botica y el farmacéutico no dispone del medicamento porque tiene un problema de suministro, en vez de decirle al paciente que no puede ayudarle, le da una solución inmediata, señalándole básicamente cuál es la farmacia más cercana que sí dispone del medicamento. Entonces, evidentemente, desde Luda contábamos con la información de los medicamentos que estaban faltando en cada zona de España, ¿no? Incluido en este caso Cataluña. Y decidimos elaborar este informe con el fin de dar a conocer esta problemática que afecta a miles de pacientes y también de hacerlo de una manera divulgativa y que se ponga en conocimiento de toda la ciudadanía, ¿no?, que existe este problema y que afecta a muchas personas de manera diaria.
Cuando habláis de uno de los objetivos del informe es utilizar un lenguaje divulgativo, ¿a qué os estáis refiriendo?
Nos referimos básicamente a que muchas veces, y sobre todo cuando no somos pacientes, ¿no?, hablamos de los medicamentos como algo complejo, como algo que a veces no podemos entender, y lo que intentábamos era decir, en vez de hablar del sistema nervioso, por ejemplo, en general, sí, hablar de un tipo de medicamento concreto para la patología que existe, ¿no? O por ejemplo, muchas veces se nombra Ozempic, pero la gente no sabe realmente, si no es un consumidor de Ozempic, ¿para qué es Ozempic y qué personas se están viendo afectadas por el desabastecimiento de este medicamento?
Entonces, una de las causas del desabastecimiento de medicamentos en España o en Cataluña, si hablamos de Cataluña, puede ser por muchas causas coyunturales, ¿no? Ese aumento puntual de la demanda, un aumento de costes de producción, una influencia de las tendencias de redes sociales o incluso los conflictos internacionales, Sara.
Sí, efectivamente. Las causas, la verdad, del desabastecimiento de medicamentos son diversas. Desde el punto de vista coyuntural, por ejemplo, dos cosas que pueden llamar mucho la atención sería ahora con el tema de las lluvias que ha habido, ¿no? Por ejemplo, se prevé que las alergias y las personas con alergia puedan tener reacciones, digamos, más graves, ¿no? Me refiero, pues hay más polen, pues necesidad de consumir más antihistamínicos de los que estaban previstos y que se pueda producir una falta en ese sentido, ¿no? Eso sería un aumento de demanda puntual. Por otro lado, el tema de las redes sociales y de las tendencias, ahí entraría un poco el caso de Ozempic, que ha sido muy conocido y muy movido en los medios, sí. Porque básicamente por el efecto adelgazante la gente empezó a tomarlo fuera de la indicación principal, que era la diabetes. Uh-huh.
Si hablamos de las principales consecuencias, obviamente, en primer lugar, encontraremos ahí al paciente, ¿no? Que no puede dar continuidad a esa medicación que le ha recetado el médico, pero también influye mucho en el sistema sanitario, ¿no? Porque me imagino que los doctores tienen que hacer un cambio, ¿no? En esas recetas e incluir un medicamento, que un tratamiento que esté en ese momento en las farmacias.
Sí, como bien dices, evidentemente se produce una cadena, ¿no? Desde que el paciente recibe la noticia de que su medicamento no está disponible por problemas de suministro, no solo se ve afectado el paciente que puede interrumpir su tratamiento, sino también afecta a la farmacia, porque al final son ellos los mensajeros, como a veces se definen, de malas noticias. Ellos no tienen la culpa y, es más, siempre ponen a disposición de sus pacientes soluciones, como es el caso de Luda. Digo, pero también hay un se puede generar, ¿no?, esa colapso sanitario, que se debe básicamente a que, ante la incapacidad de sustitución que muchas veces tiene el farmacéutico, el paciente se ve obligado a volver a la atención primaria.
Eso es.
A un cambio de receta. Y en esos casos, pues en un sistema tensionado, pues se puede tensionar aún más, ¿no?
Uh-huh. En el ranking, si se puede decir ranking de medicamentos, los que más faltan o en las farmacias, por ejemplo, me hablabas hace un momento de este para... que es para realmente, no es para adelgazar, sino es para el tema de diabetes, pero ¿qué otro tipo de medicamentos falta, no hay desabastecimiento?
Pues mira, en el año 2025 realmente Ozempic, aunque siguió siendo el medicamento con más faltas notificadas, hubo otros como Anafranil, que es un antidepresivo, que básicamente se convirtió en ese top 2, ¿no?, que hablábamos. Y también en el caso de Cataluña, concretamente, el tema de antibacterianos de uso sistémico, ¿vale? Concretamente había uno llamado Furantoína, que es el que más destaca dentro de este grupo. A principios de este año, por ejemplo, ¿qué medicamentos parece que están teniendo mayores problemas? Hay uno que se llama Lenceto, ¿vale?, que está destinado, creo, a temas de menopausia. Y luego también uno que es Fixapros, que creo que es un colirio.
Ajá. Cuando me hablabas de precio, por ejemplo, antes te hablaba yo del tema del precio de los medicamentos, están también localizados a través de esta herramienta de Luda, ¿no? Porque puede ser que el tema económico lleve a una posible causa del desabastecimiento en el sector farmacéutico.
Nosotros, desde Luda, es verdad que no tomamos partido, ¿no?, sobre si es el precio o no la causa, pero sí hemos analizado los datos que tenemos de las faltas reportadas por los farmacéuticos. ¿Por qué analizamos el tema del precio? Porque es una cuestión de los propios profesionales que mantienen que el precio bajo en los medicamentos puede generar desabastecimientos. ¿Qué hemos concluido después de este informe? Hemos concluido que, evidentemente, el precio que paga el paciente no es el problema. A nivel Estado, es verdad que pagamos menos que otros países y cuando hay una falta podemos ser menos atractivos respecto a otros, pero que realmente el precio no es determinante ante un desabastecimiento. ¿Por qué? Porque Ozempic vale más de 100 euros, pero Anafranil vale 9 euros.
Claro. Te entiendo. Imagino que esa red digital nacional, con el objetivo de conectar, creo que a más de 22.000 farmacias de todo el país, ¿no?
Sí, en España tenemos una característica, que es la gran capilaridad de farmacias que recorre todo el territorio. Frente a otros países, la verdad, el número de habitantes por farmacia es bastante bueno. Pero sí que es verdad que, aunque hoy en día contamos con 3.700 farmacias, nuestra intención es que todas las farmacias acaben conectadas. ¿Por qué? Porque ahí la capilaridad tiene mucho sentido. Digo, gana fuerza la farmacia. Por ejemplo, te pongo el caso, en Barcelona, una de cada cuatro farmacias están unidas en la red de Luda Partners para poder localizar medicamentos en falta. Y eso ayuda a decenas de miles de pacientes.
Desde luego que sí. Y aparte, la inseguridad que le crea a uno, ¿no?, cuando deja de tener ese medicamento de disponibilidad en la farmacia, ¿no?
Efectivamente, el paciente cuando llega a la farmacia y le dicen que hay un problema de suministro con su medicamento, te puedes imaginar que la respuesta que tiene es la generación de estrés y preguntarse cómo lo va a conseguir, y él lo que sabe es que lo necesita, que no lo puede interrumpir. Evidentemente, dar una respuesta desde el propio mostrador de la farmacia, como es el caso si usas Lura, ¿no?, que puedes localizarlo, está muy bien, pero la verdad es que el paciente sigue preocupado porque la próxima vez que vaya a la farmacia el problema puede ser más grave o se habrá resuelto. Eso, al final, no solo genera estrés en él, lo genera en la familia, lo genera en su entorno y lo genera también para el farmacéutico, que al final está ahí para ayudar al paciente, ¿no?
Uh-huh. Veo un testimonio en este informe que habla, por ejemplo, un farmacéutico, ¿no?, de una farmacia de 24 horas, que dice que lo importante es garantizar la continuidad del tratamiento y tranquilizar a pacientes quienes acuden a la farmacia buscando esa solución.
Efectivamente, nosotros contamos con muchos farmacéuticos que nos comparten sus historias, y en este caso es un farmacéutico titular de farmacia que nos contaba que se sentía apagafuegos.
Claro.
¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando entraba un paciente, muchas veces era consciente de la falta a través de que el propio paciente le declarase que necesitaba un medicamento y no estaba disponible. Entonces ahí es cuando me entero. No me queda otra que reaccionar.
Claro. Bueno, pues lo que está claro es que la tecnología se ha convertido en una gran aliada, ¿no?, para resolver problemas complejos, y en el sector farmacéutico no es ajeno a esta realidad. Por eso Luda es un ejemplo de cómo esta puede contribuir también a mitigar las consecuencias de ese desabastecimiento. Te agradezco muchísimo que hayas atendido a nuestra llamada y hacernos eco de qué es lo que está ocurriendo en la realidad y que hay gente que trabaja para que esto no ocurra y que estemos realmente tranquilos. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Sara Seco, la encargada de elaborar este informe de Luda. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
A ti, buenas tardes. Un placer.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío, ¿no?
Eso de que es que la economía resiste, y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar,
piensa.
A veces, piensa dos veces.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Rafael y Julio Iglesias, juntos en 13.
Quiero saber si puedo andar.
Digan lo que digan,
los demás,
y la vida sigue igual. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
La
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la petita plaça d'Isidre Nonell, a tocar de la catedral de Barcelona, hi ha un racó que rarament queda buit. Turistes amb mòbil en mà fan cua pacientment per aconseguir la fotografia perfecta davant del mural fotogràfic conegut popularment com el mural del Petó, una obra del fotògraf i artista visual Joan Fontcuberta. De lluny, la imatge mostra una escena romàntica, dos llavis units en un petó intens. De prop, però, la il·lusió es trenca amb milers de petites fotografies aportades per ciutadans, un mosaic col·lectiu que parla de la memòria. La peça s'ha convertit en una parada gairebé obligada de rutes urbanes i guies de viatge. Influencers hi graven reels, parelles s'hi posen davant amb gestos afectuosos i grups organitzats escolten explicacions ràpides abans de continuar cap a la segona icona del barri gòtic. L'obra, concebuda originalment com una reflexió artística sobre la construcció de la realitat a partir d'imatges, ha esdevingut també un reclam turístic i espontani, sense tanques ni tiquets. Però aquesta popularitat té una altra cara. Alguns residents de l'entorn denuncien soroll constant, aglomeracions i dificultats per circular en una plaça que fins fa uns anys era un espai discret i de pas tranquil. Expliquen que hi ha moments del dia en què és impossible travessar-la sense esquivar trípodes, bosses i grups fent torns per fotografiar-se. Fins i tot hi ha qui demana la retirada. Avui la companya Mar Puerto ha estat davant d'aquest mural i ha parlat amb veïns i comerciants de la zona. Mar Puerto, què t'han dit? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse. Doncs sí, és habitual veure parelles fent-se selfies, una estampa del dia a dia, i des d'aleshores doncs, s'ha convertit en un dels racons més fotografiats de la ciutat, sobretot també impulsat pel fenomen de les xarxes socials. Molts turistes descobreixen aquesta obra d'art a través d'Instagram o TikTok, però això als veïns no els hi fa tanta gràcia tot aquest rebombori. La Montse Mateu és veïna, viu al costat del mural, i assegura que els hi genera molts problemes. Fins i tot explica que s'ha arribat al punt d'haver de demanar permís als turistes per poder accedir als seus habitatges. Els crits i el soroll continu fan que sigui insuportable viure en pau.
Dic Montse Mateu i visc aquí des de fa 3 anys, però ja coneixia aquesta casa i era una meravella perquè era silenciosa i s'estava molt bé. I quan vaig decidir vindre a viure aquí em vaig trobar doncs, que hi havia el mural, i aquest mural jo no em ficaré, no parlaré en absolut de la seva qualitat ni res de tot això. Podria ser Guernica i diria exactament el mateix. No podem viure perquè s'acumula una quantitat de gent impressionant. A més, tothom es vol fer una fotografia i no sé per què la gent, quan es fa una fotografia, té que cridar, té que riure, té que, no sé, fer coses molt rares. I llavors això ens disturba moltíssim la vida. La vida, eh? No dic la nit, perquè la nit és una casa silenciosa. Però durant el dia és no viure, és no poder fer res, és no poder sentar-te a llegir, perquè un crit d'una boja que s'està fotografiant et disturba, és no poder escoltar música perquè queda pertorbada per això. Els meus veïns que tenen fills, quan surten tenen por. Bueno, és que no poden atravessar...
Des del teu pis, sí. Sents els crits de...
No, no és que senti, és que ho sento tot. Tots els que vivim en aquesta banda d'aquí i que donem sobre la plaça Nonell, és que ho sentim tot. Entens? Però ara ja passava a explicar-te el que els hi passa a gent, com a gent molt gran, que quan surt, bueno, pues té por de caure perquè hi ha una multitud, s'ha de travessar una multitud. El meu veí, com et deia, té una criatura petita i té que anar demanant pas per poder passar pel carrer amb el cotxet del nen. És a dir, és un no poder viure. Hem demanat a l'Ajuntament que, per favor, el trasladin. Aquí, a més, el context no té res a veure. És a dir, una cosa es va fer pel 2014.
Sí, 2014.
Per celebrar commemorar l'11 de setembre del 1714. I aquí no té res a veure, és a dir, que ho portin a un puesto on tingui una connotació amb aquesta data. Pot ser part de la Ciutadella, un lloc més obert, un lloc on la gent pugui cridar i no molesti a ningú, i sobretot que no s'acumuli tota, que no només un turista, bueno, són turistes tots, esclar, però vull dir que hi ha molta gent al país, hi ha molta gent que ve a visitar-ho d'aquí, de la resta d'Espanya, vull dir, no ho sé, és un no viure, t'ho asseguro, és un no viure.
I en qüestions de seguretat?
Bueno, també hi ha robatoris.
Us ha passat a vosaltres, als veïns, o als turistes?
No, a nosaltres no. Nosaltres no ens ha robat mai ningú, vaja. No, que jo sàpiga d'aquí, de tot l'edifici, no, que ens hagin robat a nosaltres.
Però tot i així afecta.
Bueno, no, i tant que afecta, i tant que afecta. Fa molt poc que van robar amb una senyora asiàtica, no sé si era japonesa, no sé, però va començar a cridar, però va fer uns crits tremendos i va haver una revolta aquí increïble, impressionant. Va venir la policia, bueno, va ser horrorós, uns crits tremendos, li havien robat el rellotge.
I el malestar dels veïns de la plaça Isidre Nonell han arribat fins a l'Ajuntament de Barcelona i fins al punt també de demanar que canviïn el mural de lloc. Una opinió generalitzada, però sempre hi ha també qui pensa que no, que aquest mural dona riquesa al barri. La Reyes és una altra veïna i ella diu, doncs, que no li molesta.
A mi personalment, que soc veïna d'aquest barri des de fa més de 25 anys, no em molesta especialment perquè és un trànsit molt ordenat, vull dir, es pot acumular una mica de gent, però no és sorollós, no impedeix el trànsit, vull dir que sí que hi ha més gent, però em sembla que també és una manera de que la gent conegui el barri i vingui a aproximar-se a admirar, no?, algo que és molt particular i molt original.
I des de l'Hotel Vall parlen també sobretot de la seguretat. Furs, robatoris de rellotges i incidents dia sí i dia també per part de delinqüents a qui, per cert, ja coneixen.
Hem d'arribar a enfrontar amb segons quins personatges que és el seu lloc de treball, que estan aquí cada matí. Llavors, a mi, la Guàrdia Urbana, saben perfectament qui són. Hi ha un senyor que va en bicicleta, que hi és cada dia. Només falta que la persona que tenim de seguretat, nosaltres, sap qui són. I tenim conversa amb ells de que, sisplau, els nostres clients els deixin tranquils. És un tema greu, que crec que aquest és un greu a nivell turisme, perquè principalment no roben no crec que el seu objectiu sigui robar el local.
L'Ajuntament de Barcelona ja ha respost alguna vegada lamentant les queixes del veïnat i assegurant que incrementarà la vigilància per controlar l'afluència de públic i reduir el soroll.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja sones als lavabos olorant a pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i com us estem explicant avui, moltes famílies es troben en el moment de triar escola o institut pels seus fills. D'aquí a poques setmanes començarà oficialment el període de preinscripció i casualment aquest procés coincideix amb la guerra oberta entre professors i Departament d'Educació. Porten 3 dies asseguts a la taula de negociacions, sindicats i educació han aconseguit ajustar posicions pel que fa a les ràtios a les aules i a l'escola inclusiva, però sembla insuficient per evitar la vaga prevista pel mes de març. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Els sindicats diuen que si no hi ha una millora del sou, doncs no hi haurà acord i, per tant, ara mateix anem abocats a la vaga entre el 16 i el 20 de març. Lorena Martínez, portaveu d'UGT, reconeix que la conselleria ha fet un esforç, però insisteix en que la proposta salarial, l'increment del complement específic, és una línia vermella en la negociació.
Sí que és veritat que es veu que han fet un petit esforç, però sí que és veritat que continua lluny del que pensem la part social. O sigui, estem parlant aproximadament entre el cos de mestres i el cos de secundària d'uns 28 euros mensualment, tenint en compte que som les docents pitjors pagades de l'Estat i les condicions de vida que tenim en la nostra comunitat autònoma de Catalunya.
La proposta que ara mateix hi ha damunt de la taula per part d'Educació és un increment del 20% del complement específic en 5 anys, insuficient per compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys, com explica la Yolanda Segura, que és la portaveu del sindicat Usted que Estés.
Tenint en compte que hem perdut un 25% del poder adquisitiu, evidentment estem molt lluny de tenir doncs, una recuperació d'aquesta pèrdua de poder adquisitiu amb un 4% d'augment que és evident i queda molt clar que és irrisori.
Les dues parts, sindicats i departaments, s'han emplaçat a una nova reunió demà divendres. Educació manté que l'acord, si finalment n'hi ha de ser global i que el tema salarial dependrà de com avancin la resta de temes i veure quin és el marge de què disposen. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
Sabem que és un tema important, nosaltres el volem tractar amb seriositat i realisme i, per tant, si aquest és un acord global, hem d'entendre que la resta de mesures són igualment importants de la mateixa manera que, evidentment, aquesta pujada del complement específic, al qual m'agradaria recordar, en els últims 25 anys no s'ha pujat, no s'ha tractat, no s'ha portat sobre la taula, l'estem portant sobre la taula, però, clar, aquesta és una mesura que s'ha de posar en el seu conjunt i per tant, hem de veure també aquesta proposta final de quina magnitud tot serà en funció també de la resta de propostes.
Doncs no hi ha acord encara pel que fa al salari, al complement específic, però sí que hi ha avenços, com dèiem, pel que fa a les ràtios. Educació proposa que no hi hagi sobreràtios a cap nivell educatiu del sistema el proper curs.
Que no hi hagin sobreràtios a cap dels nivells educatius, diguem-ne, del sistema, i en aquest sentit també estem plantejant fer continuar aquesta progressió de reducció de les ràtios a I3, per sota, en aquest sentit, dels 20 alumnes per grup. Estem plantejant una reducció importantíssima també a secundària. En aquest sentit, el que plantegem és que el curs 27-28, el 25% dels grups del país estiguin ja a una ràtio 25.
Demà, doncs, nova reunió entre els sindicats i Educació i en l'horitzó, doncs, aquesta amenaça de vaga entre el 16 i el 20 de març.
I en aquest sentit, les colònies escolars i les sortides fora del centre s'han convertit també en l'última palanca de pressió del professorat. El que fins ara era una activitat emblemàtica del curs escolar podria quedar suspès en alguns centres si no milloren les condicions laborals dels docents.
Així ens ho ha explicat Agustí Linyan, mestre de l'escola Santa Maria de Gardeny a Lleida, que assegura que la decisió no és improvisada, sinó fruit d'un malestar acumulat. Segons explica, les mobilitzacions i vagues no han estat suficients i ara es busca anar al moll de l'os del sistema.
Què passa? Que les colònies, tot el que comporta el tema de les colònies, que és fer hores i hores que no te les paga el departament, que no te les compensen de cap manera, doncs creiem que era una bona manera de pressionar el departament, doncs, amb aquesta idea de dir o senteu a negociar o acceptem les condicions que s'estan plantejant des dels treballadors i treballadores o comencem a eliminar accions i activitats que se fan als centres educatius.
Els professors el que denuncien és que aquestes activitats s'han sostingut tradicionalment gràcies al voluntarisme i a la vocació, però també es plantegen reduir o suspendre sortides dins l'horari escolar. El debat no es limita a les estades en pernoctació. També s'estan posant sobre la taula la possibilitat de reduir o suspendre sortides pedagògiques dins l'horari escolar com visites a museus. Els professors defensen que la seva tasca sempre ha estat compromesa amb els infants, però alerten que hi ha límits.
Aquí el que s'ha de dir és que ens estem deixant la pell per l'alumnat, fiquem hores i hores i energies i salut mental per poder garantir l'educació dels infants, i ara que ens diguin que això és anar contra els infants, doncs no ho tolerem. Evidentment que som defensors d'aquest tipus d'activitats, evidentment que som defensors de les colònies com a valor educatiu pedagògic, però clar, fins a cert punt ens troben, no?, ens prenen pel pit del sereno fins que la gent diu prou.
El malestar també té a veure amb l'augment de la burocràcia que s'assuma a la tasca docent, i asseguren que la tensió és creixent i que cada vegada hi ha més baixes relacionades amb l'estrès i amb l'ansietat.
Doncs esperant a veure què passa, si finalment hi ha o no vaga del 16 al 20 de març. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Que vagi bé. Fins demà.
Albert Díez, company d'Esports Cope, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Per on comencem avui?
Mira, comencem parlant del Futbol Club Barcelona, perquè a dos dies del proper partit de Lliga del conjunt blaugrana, el dissabte davant el Villarreal, i a cinc dies de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Frenkie de Jong s'ha lesionat, és les important. Té tots els detalls el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Un Frenkie de Jong, bona tarda, Montserrat, que estarà 5-6 setmanes de baixa, és a dir, més d'un mes. És a dir, que per aquest trencament del bíceps femoral de la cama dreta que s'ha produït a l'entrenament d'aquest matí, es perdrà segur als vuitens de final de la Champions, abans la tornada de les semifinals de Copa contra l'Atlético de Madrid, on Hans Flick el necessitava. És titular al mig camp al costat de Pedri, i ara tot just que ha tornat Pedri per una possible remuntada. Es perdrà tot això, i l'objectiu de De Jong ja és, després de l'aturada de seleccions, arriba en condicions per uns hipotètics quarts de final de la Champions i també pel partit de Lliga al Metropolitano Atlético Barça.
Gràcies, Víctor. Precisament el tècnic del Barça, Hansi Flick, s'ha referit en una entrevista als mitjans del club a la remuntada que buscarà el Barça el dimarts de la setmana vinent per ser a la final de la Copa del Rei de Futbol.
Com van dir, és difícil, però no és impossible. Crec que el més important és que nosaltres hem de creure que som capaços de remuntar i donar-ho tot aquests 90 minuts, o potser més, lluitar per l'equip, lluitar pel club, lluitar pels aficionats. Per descomptat, és necessari que tinguem els aficionats al nostre costat i podem anar plegats amb ells per lluitar contra l'Atlètic. Això seria el millor per acabar aquest partit i poder arribar a la final. Seria gairebé un somni.
En clau electoral, hi ha 17 dies per les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona, proposta del precandidat Víctor Font en referència als abonaments al Camp Nou.
Reduirem el preu dels abonaments fins a un 75%. El titular de l'abonament i tres socis o sòcies més comptaran com si fossin un abonat. Si aquest abonat van a un mínim del 80% dels partits d'una temporada, l'any següent tindran un 50% de descompte respecte als preus que hi havia abans d'anar a Montjuïc. A l'any següent i torna a tenir un 80% assistència mínima a l'estadi, tindrà un 75% de descompte.
Del Barça a l'Espanyol, un conjunt al blanc i blau que buscarà el proper cap de setmana davant l'Elx el primer triomf en aquest 2026. Jofre Carreras és jugador de l'Espanyol.
Tornar a ser forts defensivament, que crec que és una de les coses que potser en comparació a la primera volta hem donat un pas enrere, i ja et dic, sabent que per molt que el partit o els partits es puguin posar en contra, sempre hem de ser capaços d'intentar revertir la situació i ja et dic, treballant, intentant tornar a tenir aquesta confiança que crec que és clau i tornar a ser forts, sobretot defensivament.
Fora del futbol, en bàsquet ja és oficial el fitxatge, és fitxatge de renom de l'aler pivot nord-americà Jabari Parker per la Sisa Joventut de Badalona. Arriba cedit pel Partizan de Belgrat, no estava jugant, la sintonia, la connexió amb l'entrenador Joan Peñarroya no és bona i arriba el compromís amb la penya. És fins a final de temporada. Recordem que estem parlant d'un ex-número 2 del draft de la NBA el 2014. Ex-jugador, va estar dues temporades al Futbol Club Barcelona i començarà a entrenar amb la penya el dilluns de la setmana vinent. Tot perquè el proper cap de setmana no tenim jornada de la Lliga Endesa perquè tenim compromisos de seleccions. En aquest cas, doble compromís important davant Ucrània per la selecció espanyola el dilluns de la setmana vinent a Oviedo.
Moltes gràcies, Albert Díez.
A tu, Montserrat, que vagi molt bé.
Igualment, bona feina. I fins aquí ha arribat la linterna COPE, Catalunya i Andorra. Ja sabeu que tornarem demà a la mateixa hora, però la linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat, que no és poca. Salutacions d'aquí t'acompanyant la Montse Rodríguez. Recordeu que tot allò que hem fet aquí, en aquesta emissora, ho podeu tornar a escoltar a través del web COPE Catalunya i també de la xarxa social X i Facebook, que acabeu de passar. Un bon vespre, que vagi bé. Bona tarda.